I a mig matí, sintonia d'Històries del Boi, com sempre, amb Ernest Nogués. Molt bon dia, Ernest.
Hola, bon dia a tothom.
Com estem?
Bé, passant calor, com tothom.
Oh, és el que toca, és el que toca, no, ara?
Quin res, l'estiu.
Ja no, res, s'ha d'anar a la platja, no, els xinguitus, a refrescar-se una mica.
Vas, a mi no m'hi veurà gaire, a la platja no m'agrada, no hi vaig mai. No és fàcil.
I això que la tenim a prop.
Oh, i tant, i tant.
Si la tinguéssim lluny, potser...
La deixem per que els agradi, per els estiuejants i tot plegat, eh?
I tant que sí.
Tot per ells.
Avui de què parlem?
Avui parlarem de l'Expo Cançó, no? De l'Expo Canció, un festival que va tindre molt de ressò a Roda, evidentment, a Catalunya, inclús a tot l'estat espanyol durant 14 anys, no?
Déu-n'hi-do,
i això es va plasmar amb un article, llarg article pel BOIC, signat per Santiago Nogués Boronat, i que es va presentar a la tardor de l'any 2006.
Molt bé. Doncs explica'ns.
Bé, doncs ara parlarem d'aquest festival, no?, que tots els rodencs i rodenques recordaran, tothom té un record per haver assistit, o si més no pel ressò, per l'ambient que donava el poble, doncs tothom recorda, no? Els arrels d'aquesta cançó, això ve arran doncs, que els rodencs, que en aquell moment portaven la junta del casino, junt amb l'Ajuntament, volien intentar donar, doncs, fer una cosa nova, intentar donar a conèixer el poble una miqueta més enllà, diguem, promocional, que l'afavorís també turísticament, i buscaven una persona que fos estiuejant, que vingués a passar temporades a Roda, doncs que els pogués ajudar a facilitar, doncs, a muntar alguna cosa. Ve d'aquí que van conèixer el senyor Eduard Jaume Andreu, agent publicitari, que coneixia, doncs, molta gent coneguda, i coneixia el senyor Luis del Olmo. Aleshores van decidir anar al Fèlix Virgili, alcalde d'aquell moment, els germans Baltasar i Pere Virgili, i el Josep Conte, que era president de la Junta del Casino.
Fèlix Virgili, has dit?
Què he dit? No, Fèlix Martorell.
Fèlix Martorell,
eh? Se m'ha colat. Fèlix Martorell.
I els germans Virgili.
Fèlix Martorell Virgili.
Ara clar, sí,
i els germans Baltasar i Pere Virgili i Josep Conte. Ara,
sempre
corregim, sí, un lapsus. Doncs aquell any, a l'abril del 1972, van a Barcelona, s'entrevisten amb el senyor Luis del Olmo, li encomana l'entusiasme, les ganes de fer alguna cosa, i es va segellar, diguem, aquesta entrevista amb una paella que es va fer, doncs, a la Mola, propietat de Salvador Martorell, un altre rodenc. Totes les coses bones s'acaben amb un bon dinar.
Oi, tant que sí, tant que sí.
En aquest cas van començar amb un bon dinar.
Em fa gràcia perquè, bueno, Luis del Olmo explica l'anècdota que l'ha explicat milions de vegades, jo crec.
Sí.
Diu que, clar, que quan van arribar aquells senyors allà amb aquell entusiasme i ell va preguntar: però, a veure, de quants diners estem parlant? Diu, no, és que de diners no en tenim. Tenim il·lusió, tenim ganes. I clar, que ella es va posar les mans al cap, però jo suposo que va agafar com un repte, no? De dir, doncs mira, anem a provar a veure què passa, no?
Exacte, i d'aquí va sortir, doncs, sí, aquesta gran empresa, no? Aquesta monumental empresa, avui en dia, si anem a mirar, impossible, eh? Avui en dia segurament que seria impossible de portar a terme, no?
Sí, segurament.
Per les circumstàncies d'aquells moments, pel que sigui, doncs es va poder fer, no?
Mm-hmm.
Doncs bé, es va formar un primer comitè executiu, diguem els noms dels primers persones que van formar, no? Al llarg dels anys es va anar eixamplant, perquè aquest projecte es va anar engrandint i fer-se més faraònic. En aquest cas, doncs, constituïen aquesta junta, el Josep Conte, regidor i president del casino, Salvador Martorell, Baltasar i Pere Virgili, Manel Barot, Ferran Riembau i Eduard Jaume Andreu. Van fer aquesta primera junta, que junt amb Luis del Olmo, que va ser, doncs, l'ànima, no?, l'ànima del festival, perquè coneixia, evidentment, a tot l'artisteo i tenia la facilitat de contactar amb ells, i per amistat actuaven a Roda desinteressadament, no?
Sí.
Si no, impossible pagar els caixers d'aquestes famosos...
Imagina't.
Del moment, infamosos que al llarg dels anys han perdurat, no? Hi ha de tot.
Uh-huh.
Van decidir, doncs, fer el 25 d'agost, segon dia de la Festa Major, per donar un relleu a la Festa Major, venir, farem una cosa nova, espaterram, i així es va fer la primera edició, que es deia Primera Muestra de la Canción de la Costa Dorada, en castellà, estàvem en ple, no, a les cavalles del franquisme, no? Es va fer aquesta primera muestra de la Canción de la Costa Dorada. Bé, em van portar els primers artistes que van actuar, en aquell any van ser pocs, i podríem pocs amb unes cometes molt grans, no?, perquè més endavant serien quantitat industrial de cantants. En aquell cas va haver Maria del Mar Bonet, Peret, Manolo Escobar, Jaime Morey, Mike Kennedy i los tres sudamericanos.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Vull dir, això diem poc, eh?
Sí, sí.
A la Maria del Mar Bonet se li va lliurar aquella mateixa nit el trofeig de la Gavina de la Costa Daurada, que cada any s'entregava una distinció a un dels cantants, no?
Uh-huh.
Se li va donar a la Maria del Mar Bonet. Ja recordo, no, això ja no ho posa el boi, però recordo l'actuació d'aquest senyor Mike Kennedy, no per haver-la vist perquè no hi vaig assistir, però als diaris de l'endemà, que se m'ha fet evidentment un bon ressò als diaris comarcals, als diaris provincials, inclús la Ràdio Peninsular, Ràdio Tarragona, Ràdio Popular de Reus, doncs parlava dels berridos del senyor Mike Kennedy, del senyor Mike Kennedy con sus berridos, perquè es veu que va actuar aquest bon senyor una miqueta passat de copes. Passat, no, més aviat sobrepassat, no? Que inclús va fer alguna giragonsa, per no dir que va caure...
Espectacular.
Que no l'aguantava el maneig, no? I parlava, recordo, el diari aquest de los berridos del senyor Mike Kennedy.
Mare meva.
En fi, coses de l'artisteo, d'alguns. L'èxit va ser fulminant, no? Vull dir, ser molt gran l'èxit, se'n van fer ressò aquests diaris que us deia, una revista juvenil que es deia Lili, inclús un diari portuguès que es deia Plateia, la revista Garbo, etc. Se van fer ressò ja d'aquesta primera mostra de la cançó.
Uh-huh.
En principi era per fer-la només un any, una vegada i prou, però degut a això es van engrescar els organitzadors doncs, a fer una de manera permanent any rere any. Clar, llavors, abans d'avançar al segon any, com es financia el festival? Clar, parlem una cosa costosa. Els cantants dèiem que no cobraven gràcies a l'amistat amb Luis de l'Olmo i la promoció que Luis de l'Olmo hi feia doncs, a la seva emissora, no? On treballava la seva emissora de la ràdio, que treballava en aquell moment. La de l'Expo subsistia mitjançant la venda de localitats, la publicitat amb els programes de mà, que si mirem això ben poca cosa és pel que... No? Perquè quan s'organitza alguna cosa se sap els costos que té. Evidentment l'entusiasme, la il·lusió i el treball de tota la gent que intervenia d'aquesta junta entusiasta negada, que inclús assumia les despeses negatives que es poguessin generar. Vull dir, si hi havia un saldo negatiu, l'assumien i se'l dividien entre ells. Vull dir que Déu-n'hi-do.
Amb totes les conseqüències.
Amb totes les conseqüències, Déu-n'hi-do. I el Luis Olmo diu que deia, doncs, l'Expo és una broma d'amigos, no? Amb el seu llenguatge, no? Que tots coneixem, no? Doncs bé, assumien doncs, les despeses negatives que pogués generar doncs, l'Expo Cançó. En aquest cas, la primera mostra i tal, no?
Sí.
Va passar que el senyor Jaume Andreu, al veure que això tiraria endavant, va dir, ostres, diu això, hi ha de veure un possible negoci, i va patentar, doncs, el nom, i això representava que si es volia engegar una segona mostra, havien de pagar els drets, diguem, d'imatge d'autor amb ell.
Això, a sobre?
A sobre, el senyor Jaume Andreu, evidentment, fixa. La Junta Rodenca, això els hi va sentar amb el Luis Rol molt davant, com un triro, perquè era una cosa totalment desinteressada pel poble, i no van acceptar de cap manera, i van decidir, doncs, canviar-li el nom, donar-li el nom d'Expo Cançó, Expo Canción, i van patentar aquest nom de tal manera que ningú se'n pogués apropiar doncs, per seu benefici personal.
Home, doncs sí, perquè que espavilat, no?
Sí, Déu-n'hi-do, és... sí,
el que no corre vuela.
Els que sí, que treballem pel poble, no? Sònia, com tu ho fas i que fent, no, això no ho veiem gens bé. Perquè...
Ens costa, no?, d'entendre.
D'entendre, la veritat que sí, eh?
Sí, sí.
Val, es va canviar, doncs, per tant, la segona edició ja seria l'Expo Canción, que se celebraria, doncs, l'any 1973. També es va fer al mar del casino municipal. Aquí ens diu, suposo que, la informació que s'ha tret, el casino municipal capaç d'acollir, escolteu bé tu, Sònia, que ho saps molt bé això, les seves 900 localitats... amb 900 localitats, el casino municipal.
El casino, 900 localitats.
A veure, jo segurament que n'adaptaven i muntaven potser llotges i això, però tu saps ben bé, no?, que t'encarrega pel FICCAT, 900 localitats.
T'asseguro que no, eh?
No sé si hi ha un error.
Que no són ni 400.
Els dient que havien allí de manera que fos, perquè jo ho trobo incalible, m'agradaria aclarir-ho això, no?, perquè els que coneixem bé el casino ho veiem... Però, clar, per un festival d'aquesta magnitud, no, 400 localitats és una misèria, també, perquè, a veure, l'espai és l'espai. Que els hi fessin cabra, no ho sé.
Però com els hi han de fer cabra?
Per això,
Ernest, ho vols dir?
Jo ho veig molt difícil.
Jo 400? Em sembla que ja és impossible.
A tope.
Ara
no?
Imagina't tu.
com no em pengessin pels sostres, pels parets, no.
Això ho preguntarem, jo ho tinc curiositat.
És una dada que figura aquí i un parell de vegades, no? Uh-huh. El casino el van guarnir amb flors, va quedar realment impactant, preciós, no? Sí. Jo no vaig assistir al festival en cap expocació perquè per la meva feina, que feia d'haver sigut forner, doncs era l'estiu i no em va permetre, no vaig poder mai gaudir de cap d'ells, no? Però si més no, a la tarda, o que si podies apropar als locals on es va fer, i a guaitar, realment espectacular, amb uns guarniments florals, espectacular, no? Deixaven el local. Bé, doncs tenim el segon any, l'Expo Cançó, de l'any 1973, que novament es fa al Casino Municipal. La cosa pren envergadura, embranzida. Aleshores ja es fa la presentació de l'Expo a Barcelona, a la Terrassa Martini, amb tots els responsables rodencs, Luis de l'Olmo al davant, i unes hostesses de rodenques, no? Sis noies rodenques, aquí hi ha una foto, cinc noies rodenques, vestides per Pedro Rodríguez, el dissenyador, no? Que va fer el disseny doncs, del vestuari de les noies, no?
Fixa-t'hi.
Doncs vull dir que sí, segurament que elles encara conserven el vestit, no? D'això, d'aquesta presentació. Bé, doncs ja tenim l'Expo Cançó 73 engegada. Va ser una Expo Cançó, i després farem un mínim resum dels artistes en general que han participat al llarg dels anys, perquè si llegeixo any per any o dic any per any es farà una miqueta feixuc, no? Però aquest any, l'any 73, podríem dir que va ser l'any de Nino Bravo sense la presència de Nino Bravo, perquè malauradament havia de cantar Nino Bravo, aquest impressionant cantant, a l'Expo, i va morir d'accident aquell estiu. Però va ser l'any que se li va fer un homenatge doncs, aquí al casino, a la seva memòria. Es va descobrir una placa que encara hi és, i la podem llegir. Sí. Recordo que la va fer, la va descobrir el seu amic Julio Iglesias, no? Mm-hmm. Aquell any la sirena, el trofeig de sirena de la Costa Daurada, l'any passat, l'any era Gavina, que van instituir com a sirena, va ser Núria Feliu, no? Un altre cantant de casa nostra. En aquest cas se'n van fer ressò inclús diaris italians doncs, de l'Expo Cançó. Bé, passem l'any 74. El casino s'havia fet diminut per un esdeveniment d'aquestes característiques. Els organitzadors van tindre una brillant artísticament o estèticament idea de fer l'escenari traslladau a la platja, és a dir, a la zona costanera, al costat del Roc Sant Caietà, fer l'escenari dins el mar. Realment la idea era molt bona, però segurament
però no
tots els que ho puguin, els que ho recorden, es deuen escavallar encara per les complicacions tècniques estructurals que els hi va comportar una estructura d'aquesta envergadura, no? Van muntar una estructura metàl·lica a dintre el mar, amb una alçada el suficient gran perquè des de les grades es pogués veure bé. Havien d'estar doncs, al tanto de la marea, de la baixa mar i tal, va tenir problemes, van haver de reforçar, ells ho deuen recordar com un mal son, no? Van haver de fer una passarel·la que unís doncs, l'escenari amb l'espigó i d'allí el Club Nàutic, que era els vestidors. El Club Nàutic és el que avui és el museu de la ràdio, no? La Roca Foradada és el Club Nàutic, llavors era privat, avui en dia és municipal, allí feien hi havia els vestidors, unificaven doncs tot en passarel·les perquè els cantants poguessin accedir a l'escenari. L'escenari que era, realment va quedar preciós, hi havia una vela que simulant un barco, barquetes al darrere, no? com un vaixell, no? Va fer unes gotes, es veu que va espantar que no es pogués tirar endavant l'espectacle aquella nit, però per sort no va ser res, els espectadors 5.000 es van mantenir en els seus llocs i es va desenvolupar el festival. En aquest any havia de ser la sirena de la Costa Daurada, la Rocío Jurado, però es veu que alguna fonia no li va permetre assistir i va quedar doncs, sense sirena aquell any. Clar, va ser un any que es va fer a l'aire lliure. Això va ser molt dificultós que controlar doncs, que molta gent es situés als voltants i pogués veure el festival de franc, no? I així va ser.
Això era un tema... El negoci va sortir rodó aquell any.
Sí, realment va ser potser una miqueta ruïnós, no? El dèficit va ser important i es va fer plantejar doncs, retornar a fer-ho en un local tancat. Aquell any va actuar Lluís Llach, un cantant una miqueta reaci a aquest tipus d'espectacles, però li van preguntar, diu, bueno, per què m'ho van demanar i perquè he volgut, no? Va cantar, diu, La Gallineta, Lluís Llach, una de les seves cançons emblemàtiques, doncs va cantar, doncs, aquesta cançó, destaca el boi. L'endemà, per aprofitar l'estructura de l'embalat del escenari, va actuar, doncs, el ballet titular del Liceu, l'endemà mateix de fer l'Expo Cançó. Llavors, passem a l'any 75, es munta una carpa de l'empresa Viada a la plaça, on actualment hi ha la plaça Luis de l'Olmo, d'aquí el Roc, es munta una carpa impressionant i es fa doncs, l'Expo Cançó dins d'aquesta carpa, en capacitat per 3.000 espectadors. D'aquell any, a part dels cantants programats, actuarien fora de programa l'actor i l'actriu que van fer de Judas i de Maria Magdalena a la pel·lícula americana famosa de Jesucrist Superstar. Van actuar, estaven a Barcelona, van anar al programa de Luis de l'Olmo a la ràdio, el Luis li va demanar i ells, encantats, hi van assistir també. La Jurado sí que va ser la sirena d'aquell any, va poder assistir, estava curada de la fonia, pobra, i va ser doncs homenatjada amb aquest trofeig. Aquest va ser el primer any que va tindre diferents presentadors, ja no presentava solament Luis de l'Olmo, ell sempre es va rodejar a partir d'aquest any de presentadors emblemàtics del moment de la ràdio i de la televisió, no? Els programes emblemàtics del moment. Bé, aquest any, amb un èxit, com sempre, amb les entrades controlades i tot plegat, van tenir el problema que el local, és a dir, a l'embalat hi feia molta calor, un problema a solucionar a l'any següent. Arribarem al 76, 77 i 78 i per avui ja no donarà per més, eh? 76, anirem resumint. L'Expo Canción torna a roda, és a dir, no es va moure de roda, no? Però em refereixo al nucli, al dalt, al poble, eh? S'eixamplen, és a dir, s'amplien els nous membres de la Junta, va creixent, es va fent gran, necessita més ajuda, doncs per tant, doncs hi ha més gent a muntar, torna a roda i es munta l'embalat on avui en dia hi ha el pavelló poliesportiu. Aquell any el Luis de l'Olmo les vigílies, quasi hores prèvies a començar l'acte, va agafar una lumbàgia de campionat i estava la cosa complicadíssima perquè ell pogués presentar, cosa que es pot dir que és quasi impossible. Diu el doctor Guillermo Duarte, molt lligat a Roda, no? Família de Roda, casat amb, quasi es pot dir, rodenca, hi va posar solució i es va poder tirar endavant, no? Va ser un any que la televisió espanyola doncs tenia previst gravar, filmar tot el festival íntegrament. Això va proporcionar una sèrie de problemes per muntar les torres aquestes que munten les televisions, no es podia muntar perquè havien de desmuntar una sèrie de localitats que estaven prèviament venudes, els hi van solucionar els problemes que es presenten a última hora, aquesta junta tan corajosa, tan valenta. Tot i amb això, es va començar el festival, es va començar a filmar, però els artistes que actuaven no estaven d'acord que Televisió Espanyola estigués allí filmant quan sabien que ells no rebrien cap dret com a cantants i que Televisió Espanyola possiblement vendria els drets a Sud-amèrica i faria un gran negoci. Tot i amb això, es va començar a filmar, però a l'hora d'actuar el Rafael, doncs va dir que ell no sortia si Televisió el filmava, que amb ell que no el filmessin. Televisió es van empipar, van desmuntar i van marxar. I realment aquesta, el que va filmar Televisió Espanyola, no sé si suposo que deu existir, no, jo no ho he vist mai. Luis de l'Olmo aquell any va convèncer a Rafael, a Julio Iglesias i Maciel que cantessin a trio, o potser un quartet, o la famosa Ranxera del Rei, que és una emblemàtica de Luis de l'Olmo. Jo no veig Luis de l'Olmo en algun programa de tele o ràdio que no canti el Rei.
No canti, sí.
Potser va fer un quartet. Aquí posa els tres. El més emblemàtic de cada any. L'any 77. Entre els presentadors que han dit que presenten amb ell, presenta Alfredo Amestó i un presentador molt conegut de l'època, i diu que va elogiar tant el romesco que es fa a la zona nostra del Tarragonès, no? Aquest any també actuava José Luis Moreno, aquell dels ninots, no? Del ventríloc, i doncs hem de dir que també els artistes els allotjaven com podia, no hi ha hotels a Roda ni aleshores ni ara, quasi es pot dir, ni hi ha una petiteta ara on podien, inclús hi havia membres de la Junta que els allotjaven a casa, però el senyor José Luis Moreno el van allotjar en un hotel de Torredembarra, però ell va creure que era inadequat per la seva categoria. Ui. I va marxar i no va actuar al festival, es van pipar, van fer coses de dibus, no?
Sí, és el que tenen. És el que tenen.
L'any 78, i amb això acabarem el programa d'avui. Va ser un any que recorda el Boi Camp l'any de la política, l'Expo Cançó, no? Ja érem en els primers temps de la transició, estàvem en plena transició. A l'any 74, a les darreries del franquisme, van afusellar Puigdentic per delictes, en principi acusat de delictes terroristes, però sabem que tot plegat es van aprofitar de l'ocasió per ser un catalanista també. Val, els Joglars, aquest conegut grup teatral, va fer una obra de teatre que es deia La Torna, que es basava també o agafava en moments d'això, d'aquest ajusticiament, aquesta, i inclús que feia una crítica forta contra la Guàrdia Civil. Va fer l'última actuació a Reus, aleshores es van perseguir, van empresonar Boadella i molts membres dels Joglars van haver de marxar doncs, a fora de Catalunya perquè no els empresonessin. Aquell any es fa l'Expo Cançó. Existeix el ministre Martín Villa, no? El ministre que havia sigut ministre franquista, en aquest cas de la transició. Actua Marina Rossell, no? La nostra cantant catalana. Ella fa un manifest, es manifesta políticament, demana la llibertat d'expressió. Clara fa una evidència amb els Joglars i que deixin, que alliberin doncs, els Joglars empresonats. L'entre el públic hi va haver doncs, una petita disbauxa, gent que cridava en contra de Marina Rossell. Eren uns altres temps, pensem que ara seria un fort aplaudiment, no? Hi havia gent entre el públic molt que es posa, i això tampoc és així. Hi havia molt que es posa, estàvem al primer temps de la democràcia, i pensem que jo no dic que fossin rodencs, però hi havia molta gent que es posa de fora. Ningú s'haurà d'escandalitzar, van escridassar a Marina Rossell. Martín Villa encara es va portar com un senyor i no va voler que es fes cap acció contra ella. Em fa riure, no?, dir això,
sí,
una acció per dir aquestes paraules.
Però sí, encara gràcies.
Sí, ella va dedicar la cançó Ninetes que ploren, Ninetes ploren els Joglars. Luis de l'Olmo la va defensar. I jo recordo, això sí que ho recordo per televisió, que sortien doncs, per dir reportatges l'endemà, que ell va dir a Marina Rossell: se la toma o se la deja. Jo me quedo con Marina Rossell. Això no ha sortit, però jo em van quedar aquestes paraules i serà que els he repetit, els he recordat molts anys, i va dir Rossell, que com diuen els que no parlen catalana, jo me quedo con Marina. El buscaven, ho va dir molt diplomàticament. Ell és així, es vol o no es vol, jo la vaig portar, l'accepto, i ho accepto amb totes les conseqüències, i ja està. Però tot i amb això, el Martín Villa ja hem dit que no va voler fer cap acció, però un dels guardaespatlles del sortir es va topar amb Marina Rossell i sense voler li va donar un fort cop a les costelles.
Oi,
sense voler. I per acabar direm que va ser un any que Jorge Sepúlveda i Xavier Cugat van cantar junts, no? Que devia ser unit en aquell moment. I per avui hem acabat.
I tant, ho deixem aquí. Sí.
Vinga, doncs.
Gràcies, Ernest. Vinga, que vagi bé. Adéu.
Adéu.